diversión. Estoy cansado de beber para volverme más social. Voy preparando munición por si me piden mi versión. Va a ser enormemente tenso. Debiste haber estado allí. Fue esperpéntico y fue vivo. Estuvo echándote de menos. Es un mirada, es un instante solo.
Miren, hoy es el Día Mundial del Ajedrez, el que es el mateix, que el escacs, que es en valencià. Y el escacs son considerats un esport mental, ya que trascendeix al propi joc. Fins i tot hi ha qui ho eleva a la categoria d'art-ciència. A més, és divertit, saludable i pot practicar-ho persones de totes les edats. Mai ha estat per aprendre a jugar, sobretot pels nombrosos beneficis que aporta. Però jo avui tinc un convidat que va parlar-nos de la relació que té el escacs o el ajedrez en la Comunitat Valenciana, la província de Castelló, Vila-real. Bon dia, Luis.
Bon dia, Susana. Pues sí, a estos dies convulsos que tenim sobre la nostra llengua, jo crec que és un dia avui per celebrar dues coses. El Dia Mundial de l'Ajedrez com a deport, com a tal, conegut mundialment. El ajedrez modern o escacs modern, jo segurament aniré gastant les dues modalitats perquè tot el món ho entengui i tots estiguin contents. Tenim que donar les gràcies també a que un segorbí o un ciutadà de Segorbe, pues allà en el segle XV, se li va ocorrir escriure les noves normes de l'escacs modern i ho va escriure en valencià. Tu t'imagines un concejal d'allí de Segorbe que diga no, que com està en valencià no lo vamos a poner. Segurament avui dia no seria conegut l'escacs com se coneix arreu del món avui dia i com se juga avui dia. Per això n'hi ha que deixar que fluïsca la cultura en l'idioma que siga i que cada un, de fet, este llibre se va traduir a Espanya, a Salamanca, n'hi ha una còpia autèntica en castellà, se va traduir, i arreu del món. O sigui, avui dit jo que gràcies a un segorbí que va escriure en valencià, avui dia arreu del món juguem en les regles actuals de lo que és l'ajedrez modern. Però, claro, fins a arribar ahí, pues, n'hi ha que conèixer una miqueta la història de l'ajedrez, i que millor dia que avui. Per això, sabies, Susana, que lo que se coneix com l'ajedrez modern, com te deia, o escacs, li ho devem a un vídeo de Segorbe, anomenat Francesc Vicent.
Pues bravo per Francesc Vicent.
Però fins a arribar ahí vaig a contar-te un poc per damunt un poc la història dels escacs. En el llibre dels reis, concretament en el fragment del poema èpic persa Sahagamme, és la primera vegada que s'anomena l'origen dels escacs o l'ajedrez. Segons el seu autor, el poeta Fedrousi, el joc s'havia originat al segle VI motivat per una disputa per el tro indi entre els germans Gap i Talhan. El segon havia mort en batalla i la seva mare, disgustada, va recriminar a Gap que hagués matat el seu germà. Este ho va negar i ho va fer per provar la seva innocència, va recrear la batalla usant peces de marfil que representaven les quatre unitats del combat de l'exèrcit, com era la infanteria, la cavalleria, els elefants i els carros. Fora certa o no la llegenda que narra Fedrousi, sí que se sap que els escacs tenen el seu origen en el joc que descriu en el llibre amb el nom Chaturanga, que és el nom que significa quatre divisions, en referència a les quatre peces que simbolitzen les unitats de l'exèrcit indi. Estes són les més antigues del joc i corresponen als actuals peons, per lo que seria, els peons seria la infanteria, els cavalls, pues, la cavalleria, que encara se manté, els alfils serien els elefants i les torres són el que antes eren els carros. Però la veritat, Susana, és que els escacs són només els integrants més internacionals d'una vasta família de jocs similars, entre els quals s'incluïen el shogi japonès, el siatgi xinès o el marcu tailandès. Perquè un joc sigui considerat part de la família dels escacs ha de complir dos requisits: que no hi hagin factors d'accés involucrats, com per exemple jugar en els dados, no? Els dados no entren ahí. O com en alguns jocs similars, i que la victòria dependís de la captura d'una única peça i no és una altra que la del rei. La raó d'esta gran diversitat, Susana, quasi se pot atribuir en part a les grans rutes comercials euroasiàtiques, com era principalment la ruta de la seda, i en part als imperis musulmans de l'edat mitjana. Els àrabs van adoptar moltes costums perses, entre elles este joc que s'havia tornat tan popular en la cort de l'imperi sassandina i ho va estendre per Europa i per Àsia. Del persa també procedeix l'expressió shakmat, el rei està acabat. Vamos, que lo que coneixem com a jaque mate. I com a curiositat, et diré, Susana, que els registres històrics i els restos arqueològics que s'han anat descobrint demostren que els escacs ja eren un passatemps internacional a la mitja de la, a mitjans de l'edat mitjana. Era el joc favorit de monarques tan coneguts com Alfonso el Savi, Ivan el Terrible o el califa Harun al-Rashid, que va regalar un joc de marfil a l'emperador Carlomagno. Com també és d'aquella època, procedeixen una magnífica col·lecció de 78 peces vikingues fabricats amb colmillos de morsa.
Ui.
Resulta interessant la evolució de les figures, ja que reflecteix el clima de cada moment de la història i el lloc a on se jugava. En tenim un exemple a finals del segle XV, quan els escacs es van tornar especialment populars a Europa. Va ser en aquells anys quan diverses figures es van transformar considerablement per adaptar-lo a la naturalesa de les corts europees. El conseller, que era una peça introduïda per els perses, se va transformar en el que és avui en dia l'actual reina. I l'alfil i la torre van prendre diverses formes dependent del país, hasta que per temps es van acceptar com a figures internacionals les seues formes actuals. Però tu saps, Susana, com t'havia dit, que el primer llibre d'ajedrez modern que coneixem avui en dia és gràcies a un veí de Segorbe i que damunt ho va escriure en valencià, en la nostra llengua materna, i sé, ja sé, que uns volen tornar a tancar-la des de l'armari altra vegada, però... Pues te diré, Susana, que hi ha un documental nomenat La dama dels escacs, d'Agustí Mezquina, en el qual mos conta que els escacs amb les regles actuals van néixer a finals del segle XV a Espanya, molt probablement a València. La diferència de l'ajedrez modern amb el que va portar els musulmans és la incorporació de la dama o la reina, que dona un gran dinamisme al joc, perquè és la peça més potent que, per cert, i a lo millor molta gent no ho sap, però és en homenatge a una reina espanyola, concretament a Isabel I, la Catòlica. Imagina, aquesta dona si era poderosa, no? Que hasta li van fer l'homenatge, que hasta avui en dia, per això molta gent a mi no ho sap. Els escacs aràbics o antics era una magnífica excusa per a lligar, o sigui, tu podies lligar hasta les dones podien jugar a l'ajedrez en l'edat mitjana. Més concretament, per entrar a les seues estances d'una dona sense ser etiquetada d'indecent. Tenia la seva lògica. El joc era molt més lento que ara, menys dinàmic, perquè la peça que ocupava el joc de la dama només podia anar a una casella continguda en diagonal. O sigui, com ara cruza el tablero, pues anava d'una en una. Vull dir, te podies passar hores, dies... I mentre podies tindre casat, tindre fills i tot, en esa habitació, vamos.
En esa manera de jugar, no?
Sí, sí. És a dir, les partides eren molt llargues i se n'anaven barrejant amb balls, converses i inquietuds, com te comentava. Els escacs moderns van néixer a Espanya fa 528 anys. Aixina s'explica en este documental amb la curiosa trama dels 64 poemes, un per cada casella del seu tablero. Se dia Eixas d'amor, que en valencià antic i que significava ajedrez amoroso, i que es va publicar a l'any 1475 per Castellbí, Fenollar i Vignolès, en què ja s'entreveu que alguns intel·lectuals valencians estan va resultant la introducció al tauler d'una potent figura femenina que dona més dinamisme al joc de reis, exportats per els musulmans a Espanya cap al segle IX. Però ara te contaré lo tràgic d'esta història.
Ui.
El llibre, que molt probablement demostraria el naixement dels escacs moderns a València, lamentablement va desaparèixer. I es tracta del llibre dels jocs partits dels sacs en nom de Cent, publicat per el segorbí Francesc Vicent a l'any 1495. La profunda investigació de l'historiador valencià José Antonio Garzón, qui ha dedicat més de mitja vida, amb importants aportacions de Ricardo Calvo i de la seva viuda, Carmen Romeo, indica que este llibre és el primer tractat d'escacs moderns. Se sap que un exemplar es va perdre després de l'assaltament de les tropes napoleòniques a l'abadia de Montserrat a l'any 1811. El col·leccionista nord-americà John Way i el mateix Garzón han buscat, entre altres, sense èxit. Se va convocar un premi internacional, Von der Lassa, que se diu este premi, dotat en 18.000 euros a qui trobi una còpia dels originals o un que estiguera en la lletra original, vamos. Però seguís sense aparèixer cap llibre.
No, això a més diran que se revaloritze, perquè saber-se on està, igual sí, eh?
Pues m'agradaria contar-te, Susana, algunes conseqüències de la introducció dels escacs moderns en aquells anys i algunes de les seues conseqüències. Els escacs moderns van néixer a la nostra terreta i com a part pertanyent a un país que entonces era un dels imperis més importants del món, va ser suficient per a que les noves regles, com el mateix joc, s'exportara a la gran part d'Europa i Amèrica. I com no podia ser d'una altra manera, en tota creació espanyola no podia faltar una polèmica. I no és una altra que la de l'historiador Joaquín Pérez de Arriaga, el qual sosté que la desaparició del llibre de Vicent impedís assegurar, per això, que els escacs moderns s'inventés a València. I per tant, ell considera que és de Salamanca, com el seu lloc de naixement, basant-se en un llibre que se diu Lucena, repetició d'amors i arts d'escacs imprès a l'any 1497. Tot i això, els experts de València consideren que esta obra és bàsicament una traducció al castellà de la de Vicent, escrita a València. Però, com no n'hi ha cap original, pues ella atribueix que aquell llibre de Lucena és l'autèntic. Però no, està demostrat ja que no. També dite que la incorporació de la dama com a peça molt poderosa va tenir importants conseqüències sociològiques. La nova versió dels escacs era un joc de guerra molt dinàmic que exigia molta concentració. Per tant, guanyar i sobretot lligar durant la partida com se podia fer antes ja era difícilment compatible. O sigui, això de lligar ja no donava... Pot ser que ahir fora l'inici de la tremenda desigualtat de sexes actual quant a qualitat i a nom de practicants. Només hi ha, tu saps que menys n'hi ha una dona entre les 100 millors del món, perquè els àmbits dels escacs va començar a ser molt masculí. O sigui,
n'hi ha una dona actualment entre
les 100 millors del món, jugadors del món que se consideren com a tal.
99 homes i una dona?
Una dona, com que aquesta dona té que ser super sabuda, perquè va molt. Una de les altres curiositats de l'època es va produir quan se va decidir que el peó arribara a la darrera fila podia transformar-se en dama. Tu imagina, en aquells anys, un peó home convertís en dona. Si ara estem en això de la transexualitat i tot això, entonces ja se donava aquests problemes també. És a dir, un home es transformava en una dona. Inacceptable i sacrilegi per el ric i catolicisme de l'època. Però la passió que va despertar als nous escacs era massa gran per a ser frenada per esta idiotès. De manera que els italians, que són algo sabuts en este tema, van trobar la solució. I el pedone, que va passar a anomenar-se pedona, o sigui, el nom li va ficar, com era allí dient pedone, pues, quan arribin ahí se diran pedona, i no entren a valorar si...
I se pedonaven o no se pedonaven.
Per això.
I per favor.
I ahí se va acabar l'assumpte, no? L'assumpte va ser resolt. Dite també, Susana, que el mateix Vicent va acollir pel papa valencià Alessandre VI a Roma, i és nomenat mestre d'escacs dels seus fills, un papa dels seus fills.
Tenim fills espirituals. Eres que és mal pensat, Lluís.
César i Lucrecia Borgia.
Ah, pues entonces no. D'espirituals n'és.
No, de res. Bueno, no sé què era pitjor, si és fill. Com a nota curiosa, Rafael Ferrando, director de l'Observatori Astronòmic Planar Guinness de Segorbe, va batejar a un asteroide en honor seu, el 78071, nomenat Vicent. O sigui, l'asteroide...
Es diu Vicent, no?
Sí, se diu Vicent en honor a ell. O sigui, si estàs un dia avorrit, et tires a comptar ahir el que fa 78.000
i ses Vicent.
I ses Vicent. Jo crec que tens coses més importants que fer.
Ja, però... No, però diuen allò de quan no pots dormir, tu comptes borreguets, o no pots...
Hasta 78.071, te pots passar totes les vacacions ahir. Pues en estos últims anys, gràcies a la sèrie de Netflix, per exemple, Gambito de Dama,
sí,
o a la pel·lícula Crystal Tanking, la qual recomane, i que tracta de la història real d'un institut públic de Florida on un professor hispà inculca l'amor als alumnes llatins i negres per als escacs, allunyant-los de les males companyies i les drogues, portant-los a convertir-los en campions nacionals als Estats Units, han aconseguit que molta gent estiga interessant-se novament per aquest esport.
I això és el verdadero fi.
Sí. I ja, sí, en plan més localista, pues te contaria que en la província de Castelló i concretament a la nostra capital, als anys 30 del segle passat, el casino antic, el cafè suís i el cercle mercantil eren els llocs on els castellonens jugaven a les seues partides. No només es disputaven partides de cafè, també s'organitzaven tornejos i algunes exhibicions simultànies. Durant la Guerra Civil, l'activitat va desaparèixer quasi per complet. I és a partir de l'any 1942 hi ha evidències que els aficionats reprenen l'activitat als locals habituals de Castelló i altres punts de la província. Al febrer de l'any 1943 es fa una crida des del diari Mediterrani a la... o Mediterrània, n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que dir-ho, no, més en castellà. A la nombrosa afició castellonenca, per si fos hora ja de reconstruir l'antic club d'escacs de Castelló. Tinc que dir-te, Susana, que per Castelló han vingut campions del món com Alexander Alekhine, que va ser un ajedrecista rus nacionalitzat francès, campió mundial que va morir en possessió del títol. Conegut per el seu estil agressiu i combatiu entre els jugadors clàssics. Alekhine va estar al casino antic jugant simultànies el dia 16 i 17 de gener de l'any 1945. En 28 taulers i 8 taulers a la cega, un any abans de morir. També va estar a Castelló jugant simultànies el campió del món Karpov al febrer de l'any 1982 i al maig del 2005. I esta, diguem que és la relació de l'ajedrez a la nostra terreta, a la nostra província i al món, que gràcies a un valencià avui en dia tots poden jugar a l'ajedrez com o als escacs.
Escacs. He donat compte, diem, a l'ajedrez.
A l'ajedrez.
I, sin embargo, seria ajedrez.
Ajedrez, però nosaltres, com segurament no sabríem què eren els escacs, perquè nosaltres érem de dames. A les dames, també diem, no?
Jugar a les dames.
Nosaltres li fiquem la S a tot i avant.
Sí, però dona compte, algú quan juga a l'ajedrez diu que se relaja, que té un... que se li aguditza molt la capacitat estratègica, que és capaç d'extraure a tot el que està passant i seguir jugant, tindríem que provar tot a fer una teràpia d'escacs.
Jo no sé, però jo la veritat que era molt tarugo. Mai, poc, vamos, me pareix que l'única partida que vaig guanyar una vegada que vaig jugar en el meu gos, però...
Ja, que ell...
Jo som més
redat. I podies desvistar-lo, no?
Sí.
En fi, Lluís, m'anarem de vacacions.
Pues no, res,
estarem unes setmanetes i tornarem sobre el 21 d'agost, crec que sí, 21 d'agost tornarem i espero això, que penses en temes, que agarres força i vingues a contar-nos coses tan interessants com esta.
Pues espero trobar-les i espero que tots els nostres oients i vosaltres passeu unes bones vacacions, igual que jo, intentaré disfrutar-les i anar documentant-me per començar la temporada ben fort.
Pues moltes gràcies per haver estat així, Lluís.
Gràcies a vosaltres, hasta luego.
Qué bonito sería volver.